Tu ets més de Burger King. Jo me'n vaig de calçotada amb els millors amics que tinc. Tu ets de Sant Valentí. Jo celebro diferent cada 23 d'abril. I saps que tinc el corazón partido per tu. Però és que jo sóc molt més del boig per tu. Que jo he crescut amb pulseres i plats bruts. Deixa'm dir-te que es busca catalanet per poder anar de concert. Que no vulgui anar a la disco i m'acompanyi el Canet. Es busca catalaneta per poder anar a la platgeta quan arribi la calor. Es busca catalanet per poder anar de concert. Que no vulgui anar a la disco i m'acompanyi el Canet. Es busca catalaneta per poder anar a la platgeta quan arribi la calor. Aquí la costa catalana és la millor. Saps que quan veig un bon castell ja m'emociona i que no paro de sortir quan arriba el juliol. Que jo mantinc el català per Barcelona, encara que a vegades em senti una mica sol. Que Cancún i Maldives està bé per uns dies, jo aquí l'Empordà m'hi quedo tota la vida. Està bé Bizarrap, però jo sóc més de sopa, sau, els pets i els lacs. I saps que tinc el corazón partido per tu, però és que jo sóc molt més del boig per tu. Que jo he crescut amb pulseres i plats bruts. Deixa'm dir-te que es busca catalanet per poder anar de concert. Que no vulgui anar a la disco i m'acompanyi el Canet. Es busca catalaneta per poder anar a la platgeta quan arribi la calor. Aquí la costa catalana és la millor.
Ens vam conèixer fa temps, era batxillerat. Tu em vas tirar la canya, jo la vaig agafar. Sempre de flor en flor, però amb tu jo em vaig quedar. Comença una història que no té final.
I és per això que avui som on volíem ser de petits. I ho hem aconseguit.
Per moltes coses que ens passin, jo t'estimo igual. Jo t'estimo igual, potser més que mai.
Per moltes coses que ens passin que no acabi mai. Som el millor tàndem, l'equip ideal.
Per moltes coses que ens passin molt igual. Jo t'estimo igual, potser més que mai.
Per moltes coses que ens passin que no acabi mai. Que no acabi mai.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Passen 3 minutets de 2:15, és dimecres i per tant és l'hora de donar pas a l'alcaldia amb l'entrevista a l'alcalde, que en aquest cas no el tenim aquest dimecres, aquesta setmana no ens pot acompanyar, dificultats d'agenda, però sí ens acompanya el tinent d'alcalde, al qui passem a saludar immediatament, en Martí Guinart. Martí, molt benvingut.
Gràcies, Loli. Bon migdia.
Bon migdia, sí, és el terme, és aquesta hora que sempre no sabem mai què dir, si bon dia, bona tarda, bueno, doncs acostumem-nos que també existeix el migdia i per tant, bon migdia. Martí, comencem parlant segurament per el més immediat. Bueno, avui tenim, sí que és cert que ja l'actualitat passa per la vaga d'estudiants. Estudiants no, perdó, la vaga de professors. Els estudiants encara no s'hi han sumat, perquè tenim un cúmul de malestar social aquestes setmanes, que ja només faltaria això.
Crec que alguns estudiants també s'hi han sumat, eh? Sí, sí.
Bueno, sí, però sí, sí, perquè ells...
són professors.
Sí, 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 en principi la vaga és dels professors i llavors els estudiants ens parlaven de les xifres que s'estan seguint entre el 80 i el 90% de seguiment de profes i personal docent. Bueno, i aquest compliment dels serveis mínims i que exacte, que efectivament em sembla que només hi havia hagut un 15% d'estudiants que havien assistit. Això, bueno, així d'entrada ho diem, que és l'actualitat que passa avui per sobre la taula, però tenim en marxa o tenim en previsió el proper cap de setmana el Carnaval de l'Escala i tenim una alerta vermella sobre la taula també per fort vent. Comença demà, però també hi ha previsió de vent per dissabte, que és el dia de les rues dels nens. A veure, com se gestiona això? Hi ha alternatives? Què s'hi podrà fer?
Bé, com dius, el Carnaval és una de les festes més assenyalades del calendari cultural que tenim aquí tot l'any, i és veritat que sembla que bé, hem d'estar atents aquests dies, perquè les previsions poden anar variant d'aquí al cap de setmana, però sí que sembla que dissabte a la tarda tindrem, o si segueixen aquestes previsions, doncs haurem d'estar molt alerta, i no només amb el Carnaval, sinó amb tot el terme municipal, perquè pot ser perillós, sí. I sí, s'estan estudiant alternatives que en aquest cas una seria passar per carrers més interiors, canviar una mica el recorregut i el lloc on es fan les activitats, i en principi aquesta és el que s'està fent, estudiar ben bé com es poden modificar les activitats per garantir la seguretat de tothom.
Entenc que, clar, la rua és la rua, per tant, la rua no la podem fer en un espai tancat, perquè no tindria cap mena
ja no seria rua,
de gràcia, sí. Exacte. Però, clar, si dius modificarem o mirem de modificar el recorregut, perquè no siguin tan exposats, aquests carrers tan exposats, bueno, ara que havíem aconseguit recuperar el passeig, no?
Sí, clar.
És com...
Sí, no, sí, està bé, treure profit, però si no és segur, tampoc
no, evidentment.
Volem problemes.
Evidentment. Sí, i espais... quins espais estaria pensant el consistori de poder, doncs, traslladar activitats a espais tancats, no? Tinc...
Depèn de la intensitat del vent, es pot mirar en espais tancats totalment, estem parlant de sala polivalent, o es pot mirar altres espais públics que quedin més arrecerats.
Val, haurem d'estar doncs molt pendents de les últimes actualitzacions de les previsions i també doncs de les últimes actualitzacions de les decisions que es prenguin a nivell municipal, també a nivell de Protecció Civil, perquè òbviament doncs sempre quan hi ha aquests episodis és el comitè local d'emergències, no? El que es reuneix i el que decideix.
Sí, sí, el que es decideixi ho mirarem de comunicar-ho amb tota l'antelació que sigui possible.
I estarem doncs aquí per traslladar aquesta comunicació i perquè tothom sàpiga qui és el que es pot fer. Més enllà del vent, esperem que hi hagi una festa doncs molt lluïda, no? I que, bueno, el que tu deies, és la primera... De fet, és la porta d'entrada, no? De les activitats escalenques, culturals.
Sí, el calendari cultural anual, diguem, la festa gran és aquesta, sí.
Val, doncs mira, parlar encara d'inclemències meteorològiques, l'alcalde ens confirmava la setmana passada que reobriria el bany a l'illa Mateua, era un espai tancat per culpa d'un despreniment de roques, d'una esllavissada, en la que no s'hi va actuar o no s'hi podia actuar perquè el Ministeri s'hi negava, perquè considerava que allò era zona natural. Finalment s'ha pogut desencallar la situació gràcies a un projecte Next Generation. Explica'ns una mica què s'hi està fent allà, a l'illa Mateua, i quins altres projectes tenim en marxa fins a final d'any, o sigui, els més immediats.
Bé, crec que el que es farà a l'illa Mateu ho explica molt bé l'alcalde l'altre dia.
Sí, ens el va explicar una mica.
L'entrevista ja va entrar més en detall. De fet, el detall el coneix molt millor ell que jo, però segons tinc entès, abans d'aquest estiu haurien d'estar les obres finalitzades. Crec que ara s'ha acabat d'adjudicar el contracte per la realització de l'actuació, que consisteix bàsicament és en una col·locació de malla, que és el que ja s'havia fet fa molts i molts anys per part de Costes, i el que es farà ara és arreglar la que hi ha ara i posar-ne un tram més per acabar de garantir la seguretat. Això és una actuació, aquesta és una actuació que va dins d'una acció que està també lligada amb la resta d'actuacions que hi ha a la zona de Montgó, que hi ha una actuació a la zona de l'aparcament i de la torre per millorar també tota aquella zona, posar-la al dia, i també s'actua amb la flora exòtica que hi ha en aquella zona. Per tant, també es millora tot el tema d'això de la flora, diguem. Es treu la vegetació que no és autòctona d'aquí. Una altra actuació del Next Generation que va una mica en aquesta línia és la de les platges resilients, que l'actuació es diu Platges Resilients per a l'Adaptació al Canvi Climàtic, Millora Paisatgística i Fixació de les Dunes, que és el procés que estem fent aquests dies de refer tot el que és la passarel·la de fusta que aniria des de Sant Martí, diguem, fins a la plaça de l'Àgora de les Ruïnes. Tot aquell tram es canvia tota la majoria de la fusta, les que estan ben malmeses, que també va haver-hi un incendi aquest estiu, i una part que també s'havia de canviar, i també es canviaran tots els pals de fusta que separen el camí de les dunes. I en algunes parts també on és necessari, doncs també s'actuarà amb la retirada de plantes exògenes com ungles de gat i totes aquestes altres que realment són plantes invasores.
Continuem parlant de propostes relacionades amb el turisme, en aquest cas. En aquest cas, els comuns, que avui mateix traiem una demanda dels comuns. Fa uns dies parlàvem de la seva proposta de crear un institut de l'habitatge, i avui reclamant que la taxa turística, l'ingrés de la taxa turística, vagi íntegrament a habitatge. Jo crec que van també en la línia, doncs, que aquest possible recàrrec que s'està treballant o que s'està proposant perquè els ajuntaments el posin més enllà de la taxa, el recàrrec, doncs també vagi destinat a habitatge. Martí, com ha de ser aquest recàrrec? Estàs d'acord? No? Primer suposo que haurem de veure com ha de ser aquest recàrrec, no?
El recàrrec municipal, vol dir.
El recàrrec municipal, exacte. La taxa...
L'afegit al que sí, ja diu la Generalitat.
Exacte, sí.
Bé, això crec que també ho ha dit l'alcalde alguna vegada. Jo estic totalment d'acord amb el que diu, que és un recàrrec que ens equivocaríem si fóssim només un poble el que el posés. O sigui, si som només l'escala que diem el volem posar al màxim o el volem pujar una mica o la meitat o el que sigui, no crec que tingui sentit entrar en competència amb pobles del costat en aquest sentit. Per tant, és una decisió que entenc que s'ha de prendre amb col·laboració amb altres pobles turístics, almenys en l'àrea de la Costa Brava o de l'Empordà, o bé, amb altres associacions o entitats de les que formen part, consells comarcals, que ens posem d'acord amb aquest tema per no fer-nos mal.
Sí, sí.
I després hi ha un tema també que aquesta és una opinió personal que no sé si es contempla ben bé amb la normativa, perquè de fet crec que encara s'ha d'acabar de definir, però és el tema de l'estacionalitat de la taxa. O sigui, crec que hi ha una època en la que sí que és veritat que els serveis patim molt, o sigui, arribem al límit de les nostres possibilitats a vegades, però també és veritat que hi ha moltes èpoques de l'any en les que no és així, i que quan més turisme vingués millor, perquè el febrer...
Sí, allò que dèiem de la desestacionalització turística, no? Els mesos de gener i febrer, doncs no solem rebre visitants gaires, no?
Sí, per tant, posar aquest recàrrec igualment en un mes en el que no tens turisme, que en un mes en el que en tens masses a vegades, no? Doncs bé, crec que és una cosa que també s'ha d'estudiar, si es pogués fer aquesta estacionalització de la taxa, no? Si això cap en una normativa que també està per estudiar.
I a què hauria d'anar destinat els diners que es recullin d'això? Sigui quina sigui, al final els recàrrecs o el que sigui, sé que hi ha, bueno, pues el que dèiem, hi ha una part que efectivament sí que per llei està destinada a habitatge, però la resta...
Bé, es poden dedicar a serveis d'aquests que es tensionen, es pot dedicar a habitatges, s'ha de mirar al final... s'hauria de decidir a veure fins a quin punt es decideix pujar i després, depenent de quina previsió tens de quins diners podrien recaptar, es podria acabar d'estudiar. No té sentit tampoc dir dedicarem a habitatge i després quan veus el que recaptaràs dir, podrem comprar un...
Vale.
Un, no sé.
Sí, que no
arriba. Algú que no sigui suficient o que no tingui gaire sentit.
Per cert, que fa unes setmanes es va fer una trobada d'empresaris turístics, en vam parlar aquí, de fet em sembla que en vam parlar amb tu també.
Sí.
Va ser la primera trobada amb empresaris del sector del turístics, vaja, en diferents àmbits. I llavors una de les primeres qüestions era una diagnosi del sector, també identificar els reptes de futur. En aquest sentit, hi ha hagut alguna altra trobada, algun altre avenç, projectes que s'hi hagin en marxa amb els empresaris?
Sí, bé, en aquesta jornada sí que es va presentar una mica línies estratègiques de l'Ajuntament i justament aquell dia també... bueno, és que n'hem fet unes quantes. N'hi ha que ens ha acompanyat gent no només de l'Ajuntament, sinó de política supramunicipal. En una trobada d'aquestes va venir, per exemple, la Cristina Lager, que és la directora general de Turisme. I són trobades per explicar, però també per escoltar les inquietuds de la gent, no? De gent del comerç, dels empresaris, de la gent que està relacionada amb amb l'activitat econòmica a casa nostra, no? I són molt valuoses perquè al final, bueno, veus una mica si veuen bé el que s'està fent, si no. I una de les coses que estàvem tots bastant d'acord que seria profitosa per el teixit econòmic de casa nostra és el tema de la formació. De poder anar millorant una mica totes les activitats econòmiques que es fan al poble, no? I en aquest sentit, doncs, ara fa una setmana, no, sí, la setmana passada, ahir es va fer la segona formació, estem oferint des de Turisme, des de l'àrea de promoció econòmica, unes formacions en lideratge, en les que s'explica una mica la gent que té empreses amb equips importants, doncs, com gestionar,
com gestionar, no?, aquests equips,
aquests equips i que siguem d'alguna manera, pues, bueno, anava a dir més productius, però sí, més productius i que treballem millor, sí.
I això dius, portem la segona sessió, hem començat la setmana passada, quanta gent més o menys s'hi ha adherit a aquesta?
Doncs crec que, no sé, 7 o 8, més o menys són poca gent, però la veritat que... a vegades aquestes coses s'han de començar...
Bueno, sí, per algun dia hem de començar.
Després s'ha enviat a tothom, que jo sàpiga, i després hi ha gent que s'hi pot apuntar, hi ha gent que no. És un dimarts al matí, entenc que és un horari que potser no va del tot bé a algú, però és el que es va poder fer. Són propostes que també es poden seguir estudiant, veiem també el resultat, i també en aquest cas aquest és una proposta en la que hi ha també no només hi ha unes classes magistrals, diguem, sinó que també després se seleccionaran unes quantes empreses perquè hi hagi una mentoria, perquè l'empresa que ens fa aquesta formació pugui seguir acompanyant l'empresa durant un temps.
Ens has dit 7 o 8, de quins tempos, de quin calendari estem parlant? Quan han de durar aquestes formacions?
Doncs ara mateix no t'ho sé confirmar, però crec que és un mes.
És un mes.
Seran quatre formacions i després hi haurà les mentories.
Amb les mentories...
I les mentories són després.
Que vindran després d'aquest mes.
Sí.
Amb totes les empreses que participen en la formació o se'n tria...
Això, la veritat és que ara mateix no sé aquest detall, no el sé.
Parlant de... Ens has parlat de que ens ha vingut a veure i que, bueno, que és una persona que la coneixem bé, la Cristina Lager, que és la directora general de Turisme, però també vam tenir la visita la setmana passada del conseller Òscar Ordeig, a més en plena crisi de revolta pagesa. Va venir aquí al port, va venir a veure les obres del port, però també va venir a parlar amb els pescadors, que és un altre front que té obert el conseller, bueno... Més que el tingui obert ell, el té obert a Europa, no? Però, clar, el conseller doncs està enmig perquè és l'interlocutor.
Correcte.
Parlàvem amb en Josep Lluís Sureda, no?, per explicar doncs, com el van rebre el sector. Sembla que hi ha sintonia entre pescadors i conselleria, però, clar, què podem fer, no?, a través de... Què pot fer l'administració catalana quan és a Europa, no?
Bé, la visita va anar una mica d'això, precisament, no? De venir a escoltar. I sí que és veritat que la visita va coincidir amb una jornada de revolta pagesa, però és una visita que teníem concertada ja de feia temps, perquè vull dir també que tant el conseller com el director general de pesca que tenim actualment, doncs... jo, almenys personalment, veig un canvi en relació amb el govern anterior, i també veuen els pescadors que realment estan al costat del sector, venen i escolten, ens han rebut tant a Barcelona com ens han vingut a veure, i al final és això, no? Va venir directament a escoltar la veu del pescador de primera mà, li van dir coses que segurament no li devien agradar, però ell va agrair que la gent també fos sincera i li diguessin, i ell es va comprometre, doncs, a traslladar el missatge dels pescadors al ministre de l'Assumpte, diem, de Pesca i Agricultura, i a Brussel·les, que també tenen des de la Generalitat visites concertades allà, i per tant és d'agrair doncs, aquesta proximitat del conseller, que ja et dic que en poc temps doncs, ha demostrat que està compromès i que escolta el sector, i això no ho dic jo, sinó que ho diu també el president de la cofradia de l'Escala, però també el president de les cofradies de les comarques gironines, i bé, la pesca està travessant un moment molt complicat ara mateix, i està bé que almenys tinguem qui els ha de representar doncs, de costat, diguem,
ajudant. Sí, l'interlocutor, diguéssim, amb Europa, que com a mínim entengui, respecti i defensi les demandes del sector, no? Podria no ser així.
Ha sigut així. No ha sigut així altres vegades.
Exacte, per això dius.
Sí, sí.
Val. Més coses tenim sobre la taula. Ens explicaves que l'Ajuntament està estudiant una nova normativa per gestionar els mercats escalencs, no? Bueno, explica'ns una mica quins són els problemes que us heu trobat i per què aquesta nova normativa o què és el que s'hi vol fer.
Bé, li deia, no només els mercats, sinó amb tot, és buscar una mica, millorar les coses, no buscar una mica més de qualitat amb tot, diguem. I amb els mercats ens passa una mica que rebem queixes de gent que veu que hi ha productes que potser no són de proximitat o que són falsificacions, cal dir-ho també. Hi ha una sèrie de problemàtiques que creiem que amb una normativa actualitzada doncs s'haurien de solucionar o millorar molt. En aquest cas també hi ha hagut una renovació de llicències en dos mercats propers, Roses i Platja d'Aro, i hi ha força gent o paradistes que ens estan demanant ara que volen venir a parar aquí a l'Escala. Per tant, és una oportunitat per a l'hora de donar aquestes llicències noves, doncs buscar que les parades que entrin doncs, doncs s'adecuïn més al que busca la gent que ve aquí a l'Escala, a gaudir del mercat. Com se sap què busca la gent que ve al mercat? Doncs ara fa pocs dies ens van entregar un estudi sobre hàbits de consum dels mercats municipals. Uh-huh. No només del mercat dels diumenges, sinó també de la Plaça Víctor Català, de la Riba Market, dels diferents mercats no sedentaris que tenim, que tenim al poble. I és un estudi molt, molt aprofundit en el que es veu, entre d'altres coses, doncs, que es valora, per exemple, el producte autèntic, de proximitat,
que és el que consumeix,
fins i tot ecològic, el que diferencia una mica del poble del costat, per dir-ho així, no? Per tant, aquesta normativa que ara hem de renovar, doncs ha d'anar en aquesta direcció, i és un procés complicat perquè les normatives no són fàcils. Ara n'hi ha tantes que superposen unes amb altres, i bé, prenent de punt de sortida la que tenim ara, doncs estem mirant de renovar-la, també parlant amb paradistes i amb gent que té interès o que vol que el mercat de l'Escala, els mercats de l'Escala també millorin en qualitat.
Estem parlant només de mercats o també de les fires, quan hi han festa major i els firaires?
Mercats.
Mercats, eh? Aquí sí, estem sí. Únicament parlant del mercat, sigui el dels diumenges o bé el setmanal, també de diari d'entre setmana, vaja.
Sí.
Més qüestions que també ens queden sobre la taula. Tenim l'anomenada Ruta dels Fosseus, que això a l'octubre en vam parlar perquè es va ser la constitució d'alguna manera, es va anar a Itàlia i es va constituir, és una mica, perquè ens entenguem, la promoció del patrimoni arquitectònic mediterrani, no? Seria...
Arqueològic.
Pensem en patrimoni arqueològic mediterrani. Fantàstic. Des de l'octubre fins ara, què s'ha treballat i quins avenços hi ha hagut?
Bé, el que es va firmar a l'octubre a SEA, que és on hi havia la ciutat antiga d'Elea, és un preacord. Mireu, dues pàgines en el que els diferents ajuntaments que formaran part de la ruta, doncs, deien que volien formar part de la ruta i es comprometien a estudiar quines fórmules legals s'havien de seguir per elaborar uns estatuts per la creació de l'associació, que és el que just aquesta setmana passada s'ha acabat de fer, això ja treballant de forma telemàtica. Ara tenim uns estatuts acordats pels diferents pobles, que són 5 més un jaciment, que el que faran és crear aquesta associació per posar en marxa la Ruta dels Fosseus, que en el futur també ha d'esdevenir un itinerari cultural europeu del Consell d'Europa. Per tant, pel ple, crec que pel mes de febrer no hi som a temps, però pel ple del mes de març segurament passarem aquest acord de sumar-nos a, bueno, d'aprovar aquests estatuts de la fundació de l'associació de la Ruta dels Fosseus.
I això, perquè ens entenguem, nosaltres hi aportem, òbviament, patrimoni arquitectònic, en tenim força.
Arqueològic.
I per què t'estic... Bueno, és que jo...
Bueno, també és arquitectònic.
Clar, és que, doncs, sí, exacte. Arqueològic, en tenim força. Com, és a dir, què serà? Compartir experiències amb altres municipis o altres, siguin d'aquí o de la resta d'Europa, diguéssim, no? Amb unir discursos, per entendre'ns, va per aquí la cosa?
Sí, aquestes rutes del Consell d'Europa n'hi ha vàries, n'hi ha, per exemple, dels fenicis i n'hi ha de Mozart i de... Bueno, n'hi ha una quarantena, crec, més o menys, 40-50. I bé, la idea és que surtin projectes concrets. En aquest cas, doncs, els Fosseus van ser una comunitat, diguem, que va sortir de Focea, que està a l'actual Turquia, i van anar fundant ciutats i llocs de mercadeig, mercats, com Empúries. També han fundat Marsella, Elea, Alèria, diferents llocs que ara formaran part d'aquesta ruta. I la idea és que posem en valor, doncs, aquest patrimoni comú, no? aquesta forma de fer que tenien ells també de relacionar-se també amb la gent indígena, que a diferència d'altres civilitzacions de l'antiguitat, pues, bé, és una manera de relacionar-se que val la pena explicar també, no? I això és una mica el que es vol fer amb aquesta ruta, tinguent en compte que